Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Gràcies a les beques de la Fundació Pere Tarrés, milers d'infants en situació vulnerable podran anar de colònies i casals un estiu més. Ajuda'ns a fer-ho possible amb un donatiu a peretarrés.org o al 93 430 16 06.
Digues adeu a les toxines mentre et prens un merescut descans al balneari de l'Hotel Sant Vicenç. Estada saludable de 4 nits de dilluns a divendres amb pensió completa, tractaments, una dieta saludable i seguiment personalitzat. Més informació a balnearisantvicenç.com i al 973 38 40 10. 10% de descompte pels socis del club més amics que triïn aquest paquet. Balneari de Sant Vicenç, un indret dels Pirineus on tot comença per tu.
Un bon matin, je sais que je m'éveillerai.
Benvinguts al Festival Jardins de Pedralbes 2016. Benvinguts a la millor música en directe. Tom Jones, George Benson, Joan Baez, Patti Smith, Charles Aznavour i molts més. No te'ls deixis perdre. Descobreix tot el festival a festivalpedralbes.com.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Hola, què tal, amics, amigues, com estan? Els saludem ben cordialment una setmana més. Ens plau de retrobar-los fidels al programa. Gràcies per ser amb nosaltres. Avui som als estudis de Ràdio Estel a Barcelona. Escoltarem i comentarem les lectures de la missa d'aquest diumenge, que és, litúrgicament parlant, el 15 de durant l'any. I ho farem amb els nostres tertulians, Anna Almuni, mossèn Ricard Barba i Jaume Galobart. De seguida que acabi la sintonia breu, comencem. Ja és aquest moment. Saludem l'Anna Almuni, que és membre de la institució teresiana i delegada d'apostolat seglar de l'Arquebisbat de Barcelona. Hola, Anna, gràcies per haver acollit novament la invitació.
Gràcies a vosaltres per invitar.
Mossèn Ricard Barba és rector de les parròquies de la Vall de Boí, Alta Ribagorça, és bisbat d'Urgell. Què tal, mossèn Ricard?
Molt bé, gràcies.
Gràcies per ser de nou també a nosaltres. Li va agradar l'experiència de diumenge passat?
Sí, bastant. Bastant, molt bé.
Gràcies per ser aquí de nou. I Jaume Galobart és delegat del catecumenat i de l'apostolat seglar del bisbat de Terrassa. Gràcies per ser aquí també.
Gràcies.
Amics, amigues, l'Àlex Alsina produeix la taula de l'Evangeli. Avui el control de so el porta en Toni Huguet. La presentació i conducció del programa en mans de Maria Marín, qui els parla. De seguida ens hi posem.
Ràdio Principat i Ràdio Estel. Sempre amb tu.
La primera lectura d'aquest diumenge 15 de durant l'any és del llibre del Deuteronomi, del capítol 30.
Moisès s'adreçà al poble i li digué: escoltaràs el Senyor, el teu Déu, guardant els seus manaments i els seus decrets escrits en el llibre d'aquesta llei. I et convertiràs al Senyor, el teu Déu, amb tot el cor i amb tota l'ànima. La llei que avui et dono no és massa difícil per a tu, ni és fora del teu abast. No és pas el cel que puguis dir qui és capaç de pujar-hi per anar-la a buscar i fer-nos-la conèixer perquè la puguem practicar. Ni és tampoc a l'altra banda del mar que puguis dir qui és capaç de travessar per anar-la a buscar i fer-nos-la conèixer perquè la puguem practicar. Són paraules que tens molt a prop teu per poder-les complir. Les tens als llavis, les tens al cor.
El Deuteronomi és el darrer llibre del Pentateuc, significa segona llei, i ve a ser com el testament de Moisès. A punt d'entrar a la terra promesa, Moisès convida el seu poble a complir l'aliança que havien pactat amb el Senyor a l'inici de la seva travessa pel desert. Què diuen? Qui comença? Mossèn Ricard, per exemple?
Vale.
Digui.
Doncs aquí la lectura, potser jo em vaig una mica directament de la lectura, però a mi em posa en una situació de recordar el que ens van ensenyar la gent gran a nosaltres, els nostres avis i pares, el sentit comú. El sentit comú de les coses. La lectura respira, jo. S'ha d'aplicar un sentit comú. Jo penso que en el sistema nostre de diners i de consum té un interès en que perdem aquesta capacitat de tindre sentit comú. Ens conviden a un menjar a vegades que sabem que ens fa mal, però lo continuem menjant, a fer unes coses que sabem que són dolentes i lo continuem fent, a, fins i tot a agafar un deute en una institució bancària, però lo fem, sapiguem que ens agafarem els dits, fins i tot d'ajudar algú que veiem que està caigut i comencem a calcular si convé, si no convé, si ens anirà bé, si hi ha una demanda, si no hi ha una demanda. Jo penso que anem en una deriva de perdre el sentit comú, que és que aquelles coses que ens fan mal, pues no les fem. I quan una persona necessita una ajuda, pues se l'ha de fer. Això és de sentit comú. No és una grandíssima elaboració ni moral, ni teològica, ni religiosa. Jo crec que aquesta lectura del Deuteronomi ubica una mica en allò. Dic, la llei que jo et dono és una cosa normal, home. Què has de fer? No cal posar-te massa reflexions. Em fa l'efecte. Bueno, és la idea que a mi em dona jo.
Comparteixen aquesta idea que dona mossèn Barba?
Sí, m'agrada molt. M'agrada aquesta manera de mirar-ho, no? Perquè a mi em sembla que és una lectura que et parla de lo que ja has viscut, de lo que portes a dintre, no? Amb tot el cor, amb tota l'ànima, el tens als llavis, el tens al cor. És com quelcom que ho saps per experiència, no per sentit comú, no? La teva experiència humana, familiar, personal, et fa dir moltes vegades Déu hi és, no? I és cert, o sigui, és sentit comú, però un sentit comú que ve des de l'experiència, no?, que has viscut i que et fa llegir la vida d'una manera determinada, o sigui, quan ho has viscut, no?
Per exemple, la gent percep quan on hi ha un cristià i on no hi és?
No
en
sempre.
El comportament, clar, aleshores plantegem-nos-ho. És a dir, un cristià, com actuem, o com els que intentem ser cristians, com actuem? Se'ns nota, per exemple, en el treball, quan hi ha 20 persones treballant, se'ls nota aquells que volem ser cristians versus aquells que no és que siguin pitjors que nosaltres, cal dir-ho, però hi ha una diferència en la manera de comportar-nos? Com hauria de ser això? Perquè la gent s'ho percep.
Quin tipus de diferència?
No, totes les diferències possibles.
Perquè a nivell professional, la meva experiència és que hi ha professionals esplèndids i no són cristians, com a professionals.
I els cristians professionals?
Els cristians, hi ha professionals molt bons i professionals, com en totes partes.
ja s'entén, ja.
Però jo crec que se'ns nota. Se'ns ha de notar per una altra cosa. Sí, és cert, el cristià ha de tindre aquesta exigència, no? Ha de ser, com a voluntat, el millor, però el millor per servir, el millor per... Però la transmissió que fem no és només... Hi ha ONGs fantàstiques i gent voluntària treballant a uns nivells de generositat, de fantàstica. I no són cristians. I també tenim ONGs a l'Església, tenim Càritas, tenim una sèrie d'accions exquisites. Però hi ha un plus, que és allò que dona raó, que l'Evangeli de Guizzo ens ho dirà, no? Allò que dona raó a la nostra solidaritat, allò que dona raó, que és... Hi ha un plus, que no sempre sabem transmetre. Però jo crec que sí, que a la llarga... A la llarga hi ha quelcom que, si no ho explicites, t'ho acaben, si realment ho vius amb llibertat, t'ho acaben. A mi això m'ha passat.
Està bé. Volia dir que, a veure, és que ara amb aquesta conversa m'agradaria continuar-la, la proximitat que aquesta lectura em fa de Déu, de trobar-lo molt a prop, tan a prop que a vegades els cristians tenim la impressió de que l'hem d'anar a buscar allà dalt al cel. I penso ara en un grup de parròquia, de gent adulta, més aviat tirant a la tercera edat, que viuen com a complexats no haver pogut aprofundir més o haver estudiat més l'Evangeli, que no els havien ensenyat, i nosaltres això no ho sabíem, i viuen com a complexats. Perquè llavors la temptació és pensar, ostres, aquests no ho han fet bé. Hem d'ajudar aquestes persones, i penso un grup molt concret, ajudar aquestes persones que no cal que se'n vagin al cel a buscar-ho, ni a la Facultat de Teologia, si poden que hi vagin, evidentment, no?, sinó que en la quotidianitat doncs és important que hi vagin descobrint, no?, i que el tenen als llavis, és a dir, en la seva manera de parlar, i en el cor, en la seva manera de viure, que faran present a Jesús en el context professional que deies, d'una o altra manera, amb el plus que l'Anna ens demanava.
El psalm responsorial d'aquest diumenge, 15 de durant l'any, és el número 18, i té, bueno, hem triat el número 18, té per resposta els preceptes del Senyor omplen el cor de goig. I veiem com celebra Déu com a autor de la llei. Què hi aportarien d'aquest salt, molt breument, mossèn Ricard?
Aquí tornaria en la línia que estava parlant del sentit comú. Torna a repetir el salt, els preceptes del Senyor són planers. És una cosa que està allí, que és tranquil·la, que és relaxada, que és normal, que és natural. Jo penso en aquest sentit, marca la mateixa línia de la primera lectura.
Són fàcils, planers.
Sí, són...
Són fàcils.
Que...
I omplen el cor de goig. És a dir, aquells que intenten viure amb sentit comú, no fent gaires coses estranyes, i a vegades penso que hi ha temptacions que quan llegeixes un llibre, per exemple, ara que ha sigut l'any de Santa Teresa, oi? Hi ha gent que ha llegit llibres i, ostres, és que jo voldria semblar aquella senyora, no?, la santa. I això, bueno, doncs el sentit comú que deia el mossèn li omplirà el cor de goig i viurà la seva santedat que li toca, no l'altra, no?, que la que t'agradaria viure, si no la prova.
Santa Teresa parla de les seves debilitats.
Ja.
És des de les seves debilitats reconeix el Déu que l'acompanya, no? Justament, l'únic és quan parla d'això.
Potser a nosaltres no ens agrada tant parlar de les nostres debilitats.
Potser ens agrada...
I no ens agrada que ens corregeixin i que ens diguin les coses. Són susceptibles a vegades. En canvi, tenim aquestes figures del cristianisme que ens empenyen a creure d'una altra manera. I, en canvi, nosaltres quedem en la nostra poca petitesa. Sembla...
De totes maneres, jo penso que hem tingut una formació, la gent, durant molts anys de creixement a la fe, que ha sigut un creixement de conèixer, de complir...
D'obligació.
D'obligació, de fitxar, no? Anava a dir.
Sí.
De fitxar. I és que la fe és una altra cosa, no? És l'experiència, és que el salm diu l'ànima hi descansa, omple el cor de goig, són més desitjables que l'or fi, és regalima, són més dolços que la mel.
Escoltem ja la segona lectura, va bé? Sí? Doncs és de la carta de Sant Pau als cristians de Colosses i del capítol primer.
Jesucrist és imatge del Déu invisible engendrat abans de tota la creació, ja que Déu ha creat totes les coses per ell, tant les del cel com les de la terra, tant les visibles com les invisibles, trons, sobirans, governs, potestats. Déu ha creat tot l'univers per ell i l'ha destinat a ell. Ell existeix abans que tot i tot es manté unit gràcies a ell. Ell és també el cap del cos que és l'Església. Ell n'és l'origen, és la primícia dels que retornen d'entre els morts, perquè ell ha de ser en tot el primer. Déu volgué que residís en ell la plenitud de tot el que existeix. Per ell Déu volgué reconciliar-se tot l'univers, posant la pau en tot el que hi ha, tant a la terra com al cel, per la sang de la creu de Jesucrist.
Es veu que als colossencs els era difícil de comprendre Crist. Pau els escriu aquesta carta on hi ha aquest himne cristològic que conta la centralitat de Crist com a cap de l'Església i sobirà de tot l'univers creat. Què podríem, què hi direm davant de tot això?
A mi m'ha recordat, a llegir-la avui, que a l'acabar el curs de catequesis, una mare explicava que el nen té 6 anys i porta 4 mesos a la catequesis. I diu, és que no sé què li heu donat. Diu, perquè l'altre dia m'engega així sense vindre massa... Saps, mama? Jesús és el més important. I m'ha recordat, no? Així, amb llenguatge de nen, Jesús és el més important. Ho ha creat tot, tot existeix, ell existeix abans de tot i tot es manté unit gràcies a ell. Ell és el més important amb llenguatge de nen, no? He pensat, mira, aquest nen ha copsat colossencs.
Què? Jaume?
Jo, mentre llegia o escoltàvem aquest text, he anat subratllant la paraula tot i tota, i surt 9 vegades. De manera que el nen tenia raó. Jesús ho és tot. I ara em fas pensar que quan jo em preparava per la confirmació, el mossèn, amb allò que et fan la pedagogia aquella, bueno, la dinàmica que sigui, què representa, no sé si deia Déu a Jesucrist per tu. I recordo que treballàvem en grups de 3 persones i el nostre grup vam dir tot. Ja vam tenir la resposta feta. I vam anar allà i ens van dir, bueno, però què voleu dir amb tot? I vaig pensar, dic, ah, no vam saber què dir. I ara no sé si ho sabria dir, saps? Tot és tot, però és tan ample que tot...
Jo ara, en l'anterior reflexió de la primera lectura, parlaves tu, Maria, d'un plus per ser creient. Jo aquí pot ser que sigui una mica, no sé, cenizo, pot ser. Però jo crec que el gran plus lo descriu molt bé aquesta segona lectura, que es diu per la sang de la creu de Jesucrist. És a dir, el ser tot, el arribar a aquesta plenitud, no ha sigut una qüestió gratuïta ni un impuls d'una voluntat. Ha sigut d'una entrega. I el gran plus que té un creient, almenys com a horizon, és que és capaç d'entregar la vida. Per fins i tot qualsevol. I aquesta capacitat d'assumir la creu fins a morir per l'altre, crec jo que és el gran plus de la vida d'un creient. I és la gran espiritualitat nostra en Jesús. Lo diu clarament Sant Pau. Per la sang de la creu de Jesucrist ha arribat a ser la plenitud de l'univers i de la creació. Per tant, entregar la vida, que lo fa una mare quan cuida el nen, quan neix, que passa nit sense dormir, que es posa fins i tot malalta, que acaba amb els ossos totalment destrossats per cuidar la seva canalla, per parir fills. Vull dir, és entregar la vida. El gran plus d'un creient no és una qüestió d'un exemple ètic, malgrat lo sigui, sinó és l'horizon final en el qual jo sóc capaç de donar la vida i d'exposar la meva vida per el bé de l'altre. I aquí sí ja parlen en termes molt, molt curosos, molt potents, i un veritable plus en la humanitat. Perquè hi ha molta gent bona, però arribar fins allí...
Molt bé, doncs continuem endavant amb aquesta litúrgia del diumenge 15 durant l'any i recordem als oients doncs, que estem compartint aquesta tertúlia amb l'Anna Almuni, que és membre de la institució teresiana i delegada d'Apostolat Seglar de l'Arquebisbat de Barcelona, amb mossèn Ricard Barba, que és rector de les parròquies de la Vall de Boí, a l'Art de Ribagorça, i és de Bisbat d'Urgell, i amb Jaume Galobart, Jaume Galobart, delegat del catecomenat de l'Apostolat Seglar, també, de Bisbat de Terrassa. Jaume, ja t'he fet mossèn. Qui sap si pot ser una premonició.
No, també t'he de dir que no és la primera.
No és la primera. Bé, doncs aleshores, ara sí, continuem endavant. L'Evangeli de Sant Lluc i del capítol 10.
En aquell temps, un mestre de la llei, per provar a Jesús, s'alçà i li va fer aquesta pregunta.
Mestre, què he de fer per tenir l'herència de la vida eterna?
Jesús li digué...
Què hi ha escrit a la llei? Què hi llegeixes?
Ell contestà...
Estima el Senyor el teu Déu en tot el cor, en tota l'ànima, en totes les forces i en tot el pensament, i estima els altres com a tu mateix.
Jesús li digué...
Has respost bé. Fes-ho així i viuràs.
Ell, amb ganes de justificar-se, preguntà a Jesús...
I per a mi, qui som aquests altres?
Jesús prosseguí.
Un home baixava de Jerusalem a Jericó i caigué en mans de lladres, que el despullaren, l'apallissaren i se n'anaren deixant-lo mig mort. Casualment baixava pel mateix camí un sacerdot que el veié, però passà de llarg per l'altra banda. Igualment un levita, quan arribà al lloc, passà de llarg per l'altra banda. Però un samarità que viatjava per aquell indret, quan arribà i el veié, se'n compadí. S'hi acostà, li embenà les ferides, després de morosir-les amb oli i vi, el pujà a la seva pròpia cavalcadura, el dugué a l'hostal i se n'ocupà. L'endemà, quan se n'anava, donà dues monedes de plata a l'hostaler dient-li: «Ocupa't d'ell, i quan jo torni, et pagaré les despeses que hagis fet de més». Quin d'aquests tres et sembla que va veure l'altre que hem d'estimar en l'home que havia caigut en mans dels lladres?
Ell respongué:
«El qui es va compadir d'ell».
Jesús li digué:
«Doncs tu fes igual».
Jesús, en diàleg amb el mestre de la llei que li demana sobre el camí de la salvació, el primer que fa és lloar la llei antiga, però davant l'altra pregunta que li fa, li proposa la paràbola del bon samarità, convidant-lo a fer ell el mateix. Magnífica aquesta paràbola. A veure si la desenvolupem, si els hi sembla bé, tertulians. Qui comença? Anna?
A mi em sembla que és el text estrella d'aquest any, no? L'any de la misericòrdia. És com un text realment que diu, que ens parla d'això, no? De què és realment, quan parlem d'aquesta paraula, no? Misericòrdia, que potser ara l'entenem una mica millor, després d'aquest any. És el seguiment de Jesús porta la misericòrdia. I la misericòrdia té una raó de ser, que és el seguiment de Jesús. És a dir, és el que dèiem abans, també, no? O es manifesta, o té aquest plus, o en cada ocasió... Bueno, i per suposat, aquest text jo em fa pensar molt de... Bueno, quan nosaltres trobem persones, no?, amb situació difícil, quina és la nostra resposta, no? Passem de llarg? Somriem? Mirem? I ja si els mirem, ja fem molt. O mirem cap a una altra banda, o ens aturem i ens... No sé. Oh, com fer-ho, no?
Sí. Més aviat, una tendència és passar per l'altra banda.
Sí.
És a dir, travessem...
O sigui que vivim encara a l'Antic Testament.
Bé, a veure, jo em sembla que la primera part del text és el que sabem. Estima el Senyor, el teu Déu, amb tot el cor, amb tota l'ànima. Bé, ser les respostes que més o menys sabem per totes les situacions després de fer catequesis i de fer pastorals i totes aquestes coses, no? I m'agrada una cosa, i és que va el mestre de la llei i fa una pregunta. I Jesús respon amb una pregunta. Nosaltres, habitualment, ja, quan ens fan una pregunta, volem respondre immediatament. I Jesús fa una pregunta per conèixer la realitat, per poder connectar amb aquella persona allà on es troba i, a partir d'aquí, ajudar-lo a créixer. I llavors li fa tota l'explicació de la paràbola del bon samarità, no? Però primer Jesús pregunta, i em sembla que nosaltres ens hem preparat molt per donar respostes com a creients. I tu per què creus? I tu per què creus? Quan ara hauríem de ser impertinents preguntant, escolta'm, i com és que hi ha aquests milers de persones que es moren als mediterranis? I preguntant com és que ens arriben immigrants i no sabem com acollir-los? I per què passen moltes coses en les nostres famílies que ens pregunten, escolta, i tu què hi dius? I nosaltres ja a vegades no sabem què dir, eh? Quan en realitat, fent preguntes punyents, podrien...
I aquesta paràbola, el que dieu vosaltres de la misericòrdia i dels qüestionaments fonamentals de la vida i de la situació, hi ha dos coses, podem dir, que aquesta paràbola em crida totalment. Són dos desconeguts. És a dir, el samarità no conec el ferit i el ferit no conec el samarità. Per tant, aquí ja marca una línia de conducta total. És a dir, això és gratuït. És totalment gratuït. Jo no conec a tu, però estàs ferit. I, per tant,
jo actuo. I és una gratuïtat que va molt més enllà de la religió, estan les dues primeres figures, de qualsevol ideologia social, política o el que sigui, i de qualsevol deure moral. És a dir, hi ha una gratuïtat impressionant en què dos desconeguts se donen la mà i l'un salva la vida de l'altre només perquè l'ha vist ferit. No hi ha una altra raó allí. Ni es coneixen, ni tenen tracte, ni l'home, el samarità, és un religiós, podem dir, curat i molt format, és més aviat un pagano mig-mig. Jo crec que és una gran, gran, gran invitació a nosaltres. El que diu el Jaume d'immigrants, no els coneixem, són desconeguts, però estan ferits. Ells no ens coneixen a nosaltres, però nosaltres potser tenim oportunitat de pagar tota la despesa, que és el que ensenya també aquesta paràbola. Lo agafa, lo cura, lo cuida, lo puja a la cabalgadura i paga les despeses. I encara, en generositat, diu, si gastes més, quan jo torni, et pagaré el que hagis gastat. Ole, torero. I aquí la cosa és clavada, sí, és impressionant. I és exactament el cor absolut de Déu. És a dir, això és Déu. I això és la invitació de ser perfecte com el vostre pare és perfecte.
I vostè, mossèn Barba, què creu que manca a nosaltres per fer aquesta experiència? O sigui, dintre del nostre cos sencer, o sigui, què hi manca? La fe, la pregària, la donació, el coneixement de Déu? Què hi diria, en el context del que està parlant ara?
En el context que parlo, jo treballo en sicaris, en nois sicaris, i per tant, jo responc des d'aquesta situació.
Sí,
per atensar-me a un sicari, un noi assassí, que és molt perillós, he de tindre dos o tres cosetes. Una fe absoluta i insalvable, una valentia total i unes ganes de fer-lo. I Déu exactament sap que aquestes virtuts no les ha donat a tots nosaltres. Per tant, valentia, fe profunda, que aquí venga, vamos, que passi el que passi, calgui el que calgui, jo tiro endavant, una gran valentia, una gran fe i una voluntat de que hi ha una persona ferida. No són per condicions ni socials, ni polítiques, ni religioses, ni ètiques, ni moral. És que està ferit. I com que parlaven al començament del sentit comú, si hi ha un ferit a la carretera, el sentit comú diu para i mira què pots fer. I lo has de salvar. Vull dir, has d'evitar que aquesta persona arribi a la mort. I això no és una terrible llei que pesa en la condició humana. És la naturalesa humana. El ser ferits i el ser samaritans. Perquè tots un dia o un altre estem en un puesto o en l'altre. Algun dia jo seré un ferit del camí i necessito un samarità. I algun dia el meu germà està ferit en el camí i me necessita a mi, bon samarità.
O sigui que faltaria aquesta visió, aquesta experiència de la humanitat de Déu en nosaltres, potser.
Déu bé, té la realitat clara de lo que nosaltres patim. Vull dir que Déu té una visió i una vista absoluta. Veu al ferit, diu la paràbola. Veu el ferit, l'ha vist, i per tant s'ha de moure.
Per tant, també és una invitació a nosaltres fixant-nos-hi.
Perquè mirar, clar.
És que, clar, i mirar amb molta atenció, perquè anem a empreses, tenim feina, tanta pastoral que hem de fer, és que, mossèn,
hem
ho ha
d'entendre.
Clar,
hem de mirar.
Tanta pastoral que no tenim temps de parar-nos a atendre un malalt.
Bueno, és una visió,
ferit, clar.
Des de l'Antic Testament, la mirada de Déu.
Clar.
I fins i tot de l'eslògan, per
dir
així...
Ironitzo ara, ironitzo
no, ja com ja l'eslògan, per dir així també, per dir un eslògan, que té el papa en el seu escut, o del bisbe, és allò. M'ha mirat amb misericòrdia i m'ha elegit a mi.
Sí, sí.